Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
El que va passar ahir al Congrés dels Diputats durant la votació de la llei d'amnistia, a part d'estrenar sistema de votació, no és més que el show must go on de la política. I és que a vegades, sovint, hem d'entendre la política més enllà de la bona voluntat de traduir els seus ideals amb mesures per la gent com a un intent constant de debat, de negociació i, si pot, marcar posicions per intentar forçar la teva raó. I això és el que va fer Junts per Catalunya sota una nova performance política, fer grans escarafalls, sabedor que tornem al punt de partida. La llei torna a la Comissió de Justícia, on haurà de ser novament discutida i negociada. Per caramboles del destí, i tot i els mals resultats electorals, Junts sap perfectament que pot collar una nova negociació amb el PSOE que necessita dels seus vots per governar, i que tot i els esforços d'acceptar el relat de l'amnistia, encara en pot treure més rèdit de tot plegat, quedant com el partit gràcies al qual s'aprovi una llei d'amnistia que englobi més casos dels que es pretenen. Jo sóc dels convençuts que aquesta llei s'acabarà aprovant. Altrament, podríem anar fàcilment a eleccions i no crec que ni els mateixos partits independentistes, ni socialistes, ni Sumar hi estiguin gaire d'acord. Dit tot això, també és cert que en política, de tant en tant la corda es pot arribar a trencar per voler forçar massa una negociació. Faria bé algun partit a les noves negociacions que ara venen i que s'han de produir, sí o sí, de recordar allò que cantava Ovidi Montllor. O juguem tots o trenquem la baralla. Són les 8 i un minut i qui pujarà de caravana aquest dimecres 31 de gener del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui dia de noms propis. A partir de les 9 rebrem als estudis de Ràdio Estel a la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella. Amb la consellera abordarem temes com el traspàs de Rodalies, el model de peatges i el preu de l'habitatge. Tot plegat en un dia en el que, com cada dimecres, també obrirem la nostra particular tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina i Pol Corredoia. A partir de les 11 parlarem de les coses més quotidianes amb David Balaguer, que avui posarà sobre la taula el complicat tràmit que suposa fer-se la maleta per anar de viatge. Serà uns minuts després, cap a 11:45, quan saludarem a les actrius Clara Sanz i Clara de Ramon per parlar de l'obra Cacòfoni, una obra que s'està representant aquests dies i fins al 25 de febrer a la Sala Beckett de Barcelona. A partir de les 12 parlarem de les veus durant la Segona Guerra Mundial amb la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, i també viurem amb una mica més de salut amb el doctor Jacinto Valverde. A la 1 encararem la recta final del programa descobrint nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia turístic Diego Gómez. També sabrem fins on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a la Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'aquest dimecres i qui ja és aquí és ella. Júlia Julbe, molt bon dia.
Molt bon dia.
Junts per Catalunya diu no a la llei d'amnistia en considerar-la insuficient i en força una nova negociació a la Comissió de Justícia.
On s'hauran de pactar noves esmenes amb un PSOE que ara disposarà de 15 dies més per negociar. Les reaccions no s'han fet esperar i mentre des de les files socialistes qualifiquen el vot negatiu d'incomprensible, des del Partit Popular esperen que això serveixi per paralitzar la tramitació de la llei.
I a partir d'aquest dijous, el govern de la Generalitat preveu que uns 6 milions de catalans es vegin afectats per l'estat d'emergència per sequera.
Unes restriccions que afectaran 202 municipis catalans, entre ells Barcelona i tota la seva àrea metropolitana i Girona. Entre les mesures d'aquest pla d'emergència, els gairebé 6 milions de catalans afectats hauran de limitar el consum d'aigua a 200 litres per persona i dia en una primera fase.
I Unió de Pagesos tallarà l'autopista AP7 a Girona el proper 13 de febrer, sumant-se a la protesta agrícola i ramadera que afecta gran part d'Europa.
També es manifestarà al port de Tarragona per denunciar les importacions de productes i, d'altra banda, Pere Roquer, president de Saja Lleida, ha advertit en declaracions d'aquest programa que els bloquejos de pagesos als accessos de París es podrien produir a Catalunya.
I també us expliquem que el govern ha tirat pel dret i ha aprovat la regulació que elimina totalment els mòbils a infantil i primària. Pel que fa a la secundària, però, hi haurà excepcions.
Aquesta aquestes instruccions les hauran de complir els centres públics i concertats. Això serà a partir del setembre, incorporar-les a les seves normatives internes. Es basen en la premissa que l'ús dels telèfons mòbils ha de ser el mínim possible i, en tot cas, ha de tenir una justificació educativa.
Anem cap als esports. Pol Corredeira, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça juga avui contra l'Osasuna, el partit posposat de la 20a jornada de Lliga.
A les 7 de la tarda a Montjuïc, en el primer maig a casa, després de l'anunci de l'adeu de Xavi, si guanya es posaria a tercer a l'espera de l'Atlètic de Madrid, que juga a les 9.
I l'exjugador del Celta, Hugo Mallo, serà jutjat per un delicte d'abús sexual a la persona que exercia de mascota de l'Espanyol.
Notícia destapada pel diari AS. Els fets van passar el 2019 al passamans del partit entre els dos equips. L'exfutbolista del Celta hauria introduït les mans per sota de la disfressa. Aleshores, la Fiscalia sol·licita 24 mesos de multa per ell.
Cara bé de l'actualitat, Núria Ros.
D'avui parlarem de les 5 feines més ben pagades sense la necessitat de tenir una carrera, tot plegat en un dia on també descobrirem com és possible i per què s'està posant tant de moda el fet d'omplir piscines amb atenció a aigua de mar per fer front a la sequera.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 8 i gairebé 6 minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Pocs canvis en una situació meteorològica dominada un dia més per l'anticicló i, per tant, en general, pel sol, per les boires i per unes temperatures diurnes no gaire baixes. De fet, una mica per damunt de la mitjana per l'època de l'any. Ara mateix fa fred, ens hem d'abrigar, temperatures de 2-3 graus a molts punts de l'interior i, per altra banda, temperatures màximes entre els 13 i els 17 graus. Són temperatures, doncs, superiors a les normals per l'època de l'any. Una jornada que es torna a llevar amb bancs de boira a les comarques de l'interior del país, Pla de Lleida especialment, una boira densa espessa que dificulta la visibilitat. Aquestes boires s'aixecaran i quedaran a partir de migdia i aquesta tarda en forma de núvols baixos. A la resta, sol, també la presència d'alguns núvols a la costa més abundants al matí, una mica més trencats la resta del dia amb vents fluixos del sud. I el que estem explicant per avui també és vàlid de cara als propers dies. Pocs canvis, de moment, amb aquest anticicló que estarà amb nosaltres tot el que resta de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tota l'atenció posada aquest matí a la Ronda de Dalt de Barcelona, on un accident en sentit Trinitat prop d'Esplugues provoca cues quilomètriques en els dos sentits de la marxa. Cap al nord són 7 quilòmetres de congestió, enllaçant amb les cues de la C32 a Sant Boi de Llobregat, i en sentit sud ja s'arriba als més de 10 quilòmetres de lentitud des del nus de la Trinitat. Per tant, molta paciència. L'accident afecta també l'accés des de la B23 amb més congestió al tram de Sant Just, i a la resta de la xarxa repassem els trams habituals, com la C58, sobretot en sentit sud, des de Montcada, amb 4 quilòmetres d'aturades, 3 més a la B23 a Molins i 5 quilòmetres a l'A2 des de Pallejà en sentit est. A la Ronda Litoral també hi ha congestió habitual en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 i 8. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola, hola. Molt feliç per la tornada de la Julve.
Sempre.
Gràcies.
Congratulat i gratament sorprès perquè té la cara com sempre.
Gràcies, gràcies. Els oients no sé què es deuen estar imaginant, que m'heu parat o alguna
cosa. Té la mateixa cara que sempre.
No m'heu parat.
Imagineu-vos el Frankenstein de Mary Shelley, doncs era ella quan va sortir d'aquí. I ara ja és, ara ja és una persona estàndard.
Molt bon.
Vinga.
Per respondre a Júlia pots,
No, ja.
Ja està.
Ja m'imaginava que
tiraria...
Sí.
Va, a qui li donem el bon dia?
Va, dos elements, un divulgador, normalment amb un gran fular, i un instrument musical, un piano i Ramon Jané. Efectivament, a Vincetto, no sé si es diu així, bueno, a Vincetto Ramon Jané, l'escriptor, músic i divulgador, és el vincedore del Premi Ramon Llull de novel·la d'aquest any. triomfat, la meva parida.
Bueno. Ai, és que m'has recordat aquella tenda que va tancar Passeig de Gràcia, la Vinsons.
Vinsons?
O Vinson.
Vinsons Vega, de Pulp Fiction. Bueno. L'ha guanyat aquest premi Ramon Jané, el bo de Ramon Jané, amb Històries d'un piano, en què el presentador de programes de TV3 com Opera en Texans i This is Art torna a exhibir la seva capacitat per explicar històries sobre la història de la música. Aquesta obra... M'emociono, perquè, clar,
és un dorma.
L'obra guanyadora, Històries d'un piano, narra la història d'un antic piano, evidentment, descobert en una petita botiga del barri de Gràcia, de Barcelona. Igual surts tu, Joan, com a secundari còmic.
Exacte.
Total, que un misteriós home...
Secundari còmic,
Bueno, és el teu perfil, no? Secundari còmic.
Uau.
Dels que poden morir a mitjà de la novel·la i ningú s'espanta.
És el teu perfil secundari còmic...
Que pot morir.
M'ho diu Rafa Sanauja. Tira, tira.
Bueno, jo identifico els de la meva espècie...
Perquè el Rafa seria el narrador de l'obra.
Sí, la veu en off. La veu en off. Omniscient. Sí, omniscient. Sí. Total, que un misteriós home alerta el protagonista de la novel·la que aquest piano de cua construït a Alemanya l'any 1915 necessita una especial cura, tot un misteri inquietant. El jurat l'ha escollit entre els 51 textos originals i inèdits que s'han presentat a aquesta edició. Jané s'ha afegit així a la llista de guardonats amb aquest premi que convoca Planeta, que està dotat amb la gens menyspreable xifra de 60.000 euros, pap, a la butxaca. Ens alegrem pel gran Ramon Jané, que, amb permís de Boroncova, parla de música amb una passió inusitada. Bon dia per ell, el seu piano i els seus fulars.
I els seus fulars. Home. Qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
Doncs mira, mirem cap al món més terrenal, deixem les muses i els donem vitamines a les persones que avui es faran una analítica.
Aragón,
doctor...
Belén Cuesta sortia, em sembla.
No, Belén Cuesta no. Belén Rueda. Era la cunyada, ell era viudo.
Sí, sí, sí.
I hi havia ahí com una tensió, saps?
Sí, 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 sí.
Final és resolt.
I l'avi també sortia.
L'avi i Chechu.
Estem parlant de Chechu.
I Chechu.
Estem parlant de Médico de Família,
Médico de Família, compte, per ambientar aquesta notícia de l'àmbit sanitari, perquè avui anar a fer-se una analítica, de fet, aquesta hora deu ser allà, no sé, Vietnam, perquè pot ser tota una odissea, i és que ahir a la nit vam saber que per fi ha estat desconvocada la vaga indefinida de tècnics sanitaris que des del 8 de gener, fa 3 setmanes, reclamaven millores per al col·lectiu, cosa que tenia, entre altres qüestions, les analítiques típiques de primera hora aturades, excepte les molt, molt, molt imprescindibles, que sí que es feien, però les, diguem-ne, més quotidianes, no. Representants del Sindicat de Tècnics d'Infermeria i del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris van tenir ahir una reunió maratoniana de més de 9 hores, després et queixes tu de les TV6, no, ells 9 hores allà...
Maratoniar, perdona, per maratoniar el nom,
Sí, 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 sí.
Sindicat de Tècnics d'Infermeries i Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris.
Has d'agafar aire perquè corres perill de quedar-te a mi tant nom. Doncs han arribat a un acord, per fi, val? I clar, molta gent avui amb molta pressa, segur, per poder fer-se l'analítica, que fa un fum fotimer de dies que espera. Moltes vitamines per als pacients i paciència, valga la redundància, ja ho indica el nom, perquè allà, no sé, deu estar mitja Catalunya per fer-se una analítica.
Pacients, saps? I pacientes.
I pacientes.
Aquí no li arrencarà el cotxe, va.
Mireu, no sé, però jo diria que a la persona o les persones del Barça, que han permès això. Us llegeixo el titular i m'entendreu. El titular és el següent. El tovalló amb què es va fitxar Messi... a subhasta. És com veure jugar els déus. Tot el camp es posa en peu. Veig la màgia al meu davant, molt més ràpid que el llamp. És el petit més gran. No és per tu aquesta cançó, és
no,
per Messi,
Val. Aquest tovalló, estarem d'acord, Hauria d'estar al Museu del Barça, no?
Sí.
Efectivament, val. I no està. Cosa que a mi m'ha sorprès d'entrada. Però, a més, segons revela La Vanguardia, aquest tovalló amb què el Barça va sellejar el seu compromís amb Leo Messi l'any 2000 serà subhastat per la companyia britànica especialitzada Bong Manhams entre els dies 18 i 27 de març.
Quina casa?
Manhams. Entre els... sí, conegudíssima, sí, especialitzada, sí, sí. Conegudíssima, Manhams. Sembla ser que el preu de sortida a la subhasta anirà cap als 350.000 euros.
Res.
Recordem que fa uns anys es va parlar per la possibilitat que aquest cèlebre tovalló acabés al museu, però les converses no van fructificar, o xorpretxa, i si el Barça la vol, haurà d'entrar a aquesta subhasta.
Sí, que va sobrar el Barça.
Vinga, va, què de pagar? 350? Toma, 500.000. Bueno, la història del tovalló és de sobres conegudes i ha estat explicada pels seus protagonistes en una trobada entre Carles Reixac, Josep Maria Minguella i Horacio Gacchioli al club de tenis Pompeia, aquí a dalt, de Sants. El 14 de desembre del 2000, Reixac es va comprometre que el Barça signaria Leo sota la seva responsabilitat i ho va fer quan la família de Leo va començar a inquietar-se al no rebre una resposta oficial del club Granada i van signar un compromís a un tovalló d'allà que després ha passat a ser un element mític. I res, d'ahir a la eternitat. Per tant, molt malament està que aquest tovalló doncs pugui acabar, vés a saber en quines mans, potser a mans d'un madridista, no sé, no vull ni pensar, cotxe parat per a qui sigui que ho ha permès.
Tu sabries reproduir-me el moment en què Josep Maria Minguella li diu a Messi que signi el tovalló?
Tu tranquil. Això ho solucionem. Ho solucionem ràpid. Leo, tranquil.
Val.
Joan.
Digue'm.
Ja saps, ara ho estàvem comentant, que l'artífex d'aquest fitxatge increïble és el mític Josep Maria Minguella, al qual acabo d'imitar de manera lamentable. Gran fan d'aquest informatiu, Minguella, que ho sàpigues, que fareu la Júlia i tu i el Pol. A més, és un gourmet del vostre informatiu. De fet, Minguella, com t'agrada escoltar l'informatiu de la caravana?
Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, acompanyat d'amics, bona temperatura, no hi ha grans tensions.
La caravana, l'informatiu.
Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí i avui us comencem explicant a l'informatiu de la caravana que Junts força el retorn de la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia amb el seu no al Congrés dels Diputats. Els de Puigdemont van complir la seva amenaça en considerar que el text ha arribat al ple que deixava al descobert bona part dels investigats del procés.
Però el fet que el Congrés hagi rebutjat la llei no implica el punt final d'aquesta norma, que ara tornarà al tràmit en Comissió de Justícia. El PSOE i la resta de formacions que donen suport a la creació d'aquesta llei s'emplacen a negociar noves esmenes i esperen que l'amnistia torni al ple de la cambra baixa, això en qüestió de 2 o a tot estirar 3 setmanes per la seva aprovació definitiva. Una llei que ha quedat rebutjada per 179 vots en contra de PP, Vox, UPN, d'una banda, i Junts, per motius molt diferents, i 171 vots a favor de PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu i BNG. Junts, com dèiem, ha optat pel no després que el PSOE hagi tombat totes les esmenes que havia presentat la formació de Carles Puigdemont, entre d'altres, les que eliminaven el terrorisme de les exclusions de la norma.
I a tot plegat, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, que ha justificat el vot en contra de Junts a la llei d'amnistia perquè, segons creu, és una norma que té forats.
Sí, en declaracions a Catalunya a Ràdio ha argumentat que cal modificar-la perquè hi ha unes quantes escletxes.
Sí que cal modificar aquesta llei. Nosaltres, quan presentem aquesta llei per primer cop, aquell primer text, comencem a estudiar totes aquelles reaccions i opinions jurídiques que hi ha i surten 2 causes noves. La causa que ens acusa de terrorisme es desperta i ahir jutge Aguirre desperta aquella causa en el que s'acusa d'alta traïció. Per tant, sabent que hi ha forats i que les nostres esmenes els tapen, no té cap sentit que aquesta llei s'aprovi amb forats.
I així ha avisat el PSOE que ara tenen 15 dies més de marge per seguir negociant i acordar una amnistia integral. Nogueres ha dit que aquesta llei podria ser suficient en un estat democràtic, però ha subratllat que l'estat espanyol, les lleis cal reforçar-les.
Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat el PSOE de no haver volgut corregir les mancances importants de la llei d'amnistia i ha afirmat que són aquestes mancances les que han dut els 7 diputats juntaires a votar no.
Puigdemont ha afirmat que si haguessin hagin emès el seu vot favorable haurien invalidat el compromís amb una amnistia integral i, per tant, sense exclusions. L'expresident afirma que els esforços per millorar el text inicial han quedat a mitges i subratlla que el que es votava no era la llei d'amnistia que va dur Junts a optar per la investidura de Pedro Sánchez. En aquest missatge, a la xarxa X, Puigdemont també ha criticat l'estat de dret espanyol.
I precisament el fiscal general de l'Estat ha rebutjat les crítiques de l'expresident Puigdemont.
Álvaro García Ortiz ha volgut fer palès en un missatge difós als mitjans la repulsa totes aquelles declaracions que qüestionen que Espanya és un estat de dret consolidat. Puigdemont ha denunciat la podridura de les entranyes de l'Estat, diu, les maniobres dels colpistes de la toga i un sistema judicial on, segons ha dit, jutges, fiscals, policies i periodistes també es conxorxen per subvertir la democràcia, mentre el fiscal general de torn sempre mira cap a un altre cantó.
Qui també, evidentment, ha reaccionat a la negativa de Junts a la llei d'amnistia han estat Partit Popular i Partit Socialista.
D'una banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha considerat incomprensible la decisió dels independentistes.
És absolutament incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña.
Mentrestant, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha reclamat al PSOE que, si li queda dignitat, diu, la posi sobre la taula i paralitzi la tramitació de l'amnistia.
Si aún queda algo de dignidad en el Partido Socialista Obrero Español, es el momento de ponerla encima de la mesa y paralizar la tramitación de esta ley de amnistía fallida. Es una vergüenza lo que hemos comprobado en el día de hoy y, desde luego, uno no puede ser presidente del gobierno de un país a este precio y a esta costa.
Tellado també ha carregat contra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, per no haver defensat els jutges durant el ple, després que diversos grups en qüestionessin la imparcialitat i que alguns els acusessin de prevaricar.
Tampoc ha vist amb bons ulls el rebuig de la llei d'amnistia per part de Junts, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Ha afirmat que la llei mereixia el suport de totes les parts interessades en protegir els encausats del procés.
Nosaltres estem convençuts que aquesta és una llei que mereixia el suport. Era una llei que tenia el suport necessari per ser aprovada. Era una llei que garantia que centenars de persones quedessin alliberades de qualsevol persecució. Pretendre amb una llei anticipar-se a allò que decidiran uns jutges que, per definició, estan actuant de manera injusta és impossible.
També ha dit que la norma ha de ser robusta i ha assegurat que el redactat votat dimarts oferia seguretat jurídica als encausats.
I demà gran part de Catalunya preveu entrar en emergència per sequera. La Generalitat ha convocat aquest dijous un Consell Interdepartamental de Sequera Extraordinari per declarar l'emergència al sistema Ter Llobregat després que les reserves dels embassaments d'aquestes zones estiguin a punt de baixar del 16%. Avui estan al 16,3%. Les noves restriccions afectaran, doncs, a 6 milions de persones, Júlia.
A la trobada, segons ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, es valorarà l'escenari molt probablement, com deies, es decretarà l'emergència. Les altes temperatures de aquests dies han tingut un impacte i han provocat un descens a la reserva d'aigua més pronunciat, més propi dels mesos de primavera que d'hivern. La declaració d'emergència afectarà 202 municipis, entre els quals hi ha Barcelona Ciutat i la seva àrea metropolitana i Girona.
Recordem, però, Júlia, quines mesures impliquen que s'entri en fase d'emergència.
Doncs en aquesta fase d'emergència es restringeix encara més els usos de l'aigua. Concretament, els gairebé 6 milions de catalans afectats hauran de limitar el consum d'aigua a 200 litres per persona i dia en una primera fase. Una de les mesures que estava sobre la taula és la reducció de la pressió en alguns municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per ara encara no està clar. Fons de l'AMB asseguren a Ràdio Estel que la reducció de la pressió de l'aigua està pendent d'acordar-se amb els ajuntaments que hauran de ser els que imposin aquestes restriccions. Recordem que en les següents dues fases les dotacions baixarien dels 180 als 160 litres i també s'aplicarien d'altres mesures.
Que dic jo que estan molt bé les restriccions, però que també caldria recordar la quantitat de fuites que hi ha al sistema d'aigües del país, com va ser el cas de Badalona, que perdia litres d'aigües per segons. El cas de Badalona que penso que ja es va solucionar, però no el de moltes altres fuites d'aigua que segueixen obertes arreu del país. I els agricultors de la resta de l'estat espanyol també protestaran per reclamar millores laborals i s'uneixen a les protestes de la resta d'Europa.
Els sindicats majoritaris Assaja, la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ramaders i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders han convocat mobilitzacions, serà les pròximes setmanes, per protestar contra les condicions del sector a tot el país. El sector es queixa que la burocràcia que genera les normatives, la sequera, la guerra d'Ucraïna, la política agrària comuna i les condicions laborals asfixien, diuen pagesos i ramaders. En relació a la Unió Europea, també critiquen la competència deslleial que implica importar de tercers països a baix preu i per això exigeixen canvis a les polítiques de la Unió Europea, un pla de xoc del govern espanyol i actuacions de les comunitats autònomes davant d'aquesta crisi que diuen que viu al camp. Reclamen al ministre d'Agricultura solucions immediates per revertir aquesta situació.
I a tot això, a Catalunya, Unió de Pagesos tallarà l'autopista P7 a Girona el proper 13 de febrer. Apunti la data. Així ho ha confirmat el líder del sindicat agrari, Joan Cavall, a Ràdio Estel, on ha apuntat que l'objectiu de sortir al carrer és pressionar els governs.
En declaracions d'aquesta emissora, Cavall ha exposat la llista de greuges que pateixen pagesos i ramaders catalans.
Volem viure de la nostra feina i amb els preus que percebem i amb tota la burocràcia que tenim i amb la fauna salvatge i molts altres, més altres problemes que no es donen doncs, respostes en aquestes i la gent doncs, bueno, que acaba dient que ja el got està massa ple i comença a vessar i per tant doncs, hem d'intentar tenir i pressionar perquè hi hagi mesures reals en defensa de la pagesia.
Pere Roquer, president de Assaja Lleida, ha advertit en declaracions a aquest programa que els bloquejos de pagesos als accessos de París es podrien produir a Catalunya.
Doncs se podrien repetir, es podrien repetir, sí, sí, es podrien repetir. El nerviosisme latent que en aquests moments dins el sector agroalimentari és important.
Unió de Pagesos també es manifestarà al port de Tarragona per denunciar les importacions de productes. Volen denunciar, de fet, la competència deslleial que consideren que pateixen els agricultors catalans. Unes protestes que també volen reclamar mesures per fer front a l'increment de costos desmesurats i la pèrdua de producció per culpa de la sequera.
I obrim a aquesta hora també altres qüestions. Mòbils prohibits a les aules. El govern ha tirat pel dret i ha aprovat la regulació que elimina totalment els mòbils a infantil i primària i pel que fa a secundària hi haurà excepcions, però sempre regulades i amb finalitats educatives. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Escoles i instituts seran espais lliures de mòbils. Els smartphones hauran d'estar parats i guardats quan els infants i joves entrin a classe. Si els centres volen, podran tenir un espai comú on guardar-los i evitar que els alumnes els agafin durant l'horari de classe. Així ho diuen les normes d'ús aprovades pel Departament d'Educació, un text de 19 pàgines que ha detallat la consellera Anna Simó.
L'absència total de telèfons mòbils a infantil i primària afecta la totalitat de l'horari, tant lectiu com no lectiu, com temps de migdia o les extraescolars. En el cas de secundària, han d'estar limitats els usos permesos al centre, és a dir, només quan estiguin justificats educativament i sempre prioritzant l'ordinador portàtil que tenen a l'aula, i això ho decidirà al centre.
L'objectiu d'aquestes activitats és garantir que els alumnes aprenen les competències digitals i tecnològiques bàsiques. A secundària tampoc es podrà treure el mòbil a l'hora del pati ni quan els alumnes vagin d'excursió o de colònies. Educació també preveu sancions per als estudiants que incompleixin aquestes normes.
Unes línies mestres, Pau, que els sindicats educatius celebren, creuen que s'han tret la pressió dels docents i marca unes normes comunes que evitaran que hi hagi diferències de criteris.
Sí, ara serà el torn dels docents, que hauran de crear les seves normes per cada centre. Un cop ho tinguin, les hauran de debatre als consells escolars i aprovar-les, tot perquè estigui a punt pel curs que ve. Des d'USTEC, la portaveu Iolanda Segura celebra la regulació aprovada per Educació. De fet, ja va un pas més enllà i en declaracions a Ràdio Estel fa aquesta petició al departament.
Quan s'implementi, i passat un marge de temps, que també es faci una avaluació doncs, dels efectes positius o negatius d'aquesta mesura, o si s'està implementant correctament, s'està respectant doncs, les instruccions i que es facin públiques aquestes dades.
En canvi, les famílies que formen part del moviment Adolescència Lliure de Mòbils consideren que les mesures anunciades fomenten l'ús del telèfon i, per tant, no serveixen per reduir l'addicció a les pantalles que tenen els menors. Ho ha dit Lluna Porta, portaveu de la plataforma, a l'Estel Migdia.
Ara mateix hi ha un abús de pantalles, crec que tothom això ho pot veure. Per tant, el que ens sembla és que sobre aquest abús es prolongui i justament en un espai en què les famílies no hi poden entrar. I a més que un professor pugui demanar als alumnes que treguin el mòbil, això pressuposa que l'han de portar i discrimina aquelles famílies d'aquells alumnes que han decidit no portar el mòbil a classe. Per tant, no ens sembla interessant.
Des d'USTEC, Segura defensa que la regulació del govern garanteix un ús racional dels mòbils i recorda que evitar l'abús no és tasca dels centres educatius, sinó que les famílies també en són responsables. De fet, la normativa també reclama un ús coherent del mòbil als professors i aquestes famílies.
Gràcies, Pau. 29 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar al cafè, que us expliquem més notícies. Més notícies i, per cert, notícia d'última hora. Notícia d'última hora, i és que el diputat d'Esquerra Republicana i secretari quart de la mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, marxa temporalment a Suïssa per assessorar-se davant dels moviments de la justícia espanyola que el vincularien a ell amb Tsunami Democràtic, Júlia.
Sí, segons acaba d'avançar RAC1, s'està reunint Wagensberg amb organitzacions i també advocats per preparar tots els escenaris possibles. De fet, el seu nom ha aparegut diverses vegades relacionats amb la causa que investiga el jutge Manuel García Castellón, que veu terrorisme en les actuacions de Tsunami Democràtic. El diputat d'Esquerra estava de baixa, recordem-ho, des de ja fa setmanes, i ha marxat de Catalunya també per problemes de salut mental. Deixa clar, però, que no està a l'exili i que podria tornar en el moment que ell volgués.
I mentre està passant tot això i mentre el Congrés es votava l'amnistia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit amb diversos comissaris a Brussel·les.
Acompanyat de la consellera d'Economia, Natàlia Mas, el president ha arribat aquest dimarts al matí a la Comissió Europea per reunir-se amb el responsable europeu d'Economia, el socialdemòcrata italià Paolo Gentiloni. Al migdia mantenia una trobada amb la vicepresidenta de la Comissió i responsable de Democràcia i Demografia, la conservadora croata Dubravka Suica. Aragonès hi assistia amb la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que també feia acte de presència a la trobada amb la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira.
I més qüestions, perquè Gonzalo Boye, advocat de Josep Lluís Alai, director de l'oficina de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentat un recurs contra la pròrroga de la instrucció de la causa contra el Tsunami Democràtic a l'Audiència Nacional.
De fet, fa uns dies ja va demanar que s'anul·lés tota la causa per haver caducat els terminis de pròrroga el juliol del 2021, però el magistrat instructor Manuel García Castellón l'ha tornat a prorrogar. Ara el lletrat Gonzalo Boye ha reiterat els mateixos arguments dient que la instrucció va caducar, això va ser el 29 de juliol del 2021, i no es va decretar formalment la pròrroga, això va ser fins al 2 d'agost. Com que fins aleshores no s'havia pres declaració als investigats, la defensa considera que s'ha d'anul·lar tota la instrucció i donar-la per arxivada. García Castellón va descartar anul·lar la causa, al·legant que la pròrroga s'havia dictat el 30 de juliol, quan comença a comptar el termini, però Boye li recorda que la llei diu que s'ha de dictar la pròrroga amb anterioritat a la finalització del termini.
I fem un darrer apunt polític, perquè l'exdiputat dels Comuns al Congrés, Jaume Asens, ha anunciat aquest dimarts que ha deixat Podem i ha lamentat que el partit de Ione Belarra sigui avui un partit tancat, diu, i sectari.
En una entrevista a la 2, Asens ha afirmat que viu la situació amb dol, ja que es desprèn, diu, d'una part important de la seva vida. També ha sentenciat que no reconeix el Podem actual i acaba assenyalant que el moviment del 15M està més representat a dia d'avui a l'espai Sumar, que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz.
I pel que fa a salut, els sindicats de tècnics sanitaris han desconvocat la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el departament.
Després de més de 9 hores de reunió amb el titular del departament, Manel Balcell, Salut s'ha compromès a dur la reivindicació de les reclassificacions de les categories funcionarials a la reunió que mantindran aquest mateix divendres amb el Ministeri de Sanitat. En cas de ser acceptada pel govern espanyol, hauria d'anar acompanyada de la memòria econòmica per poder assumir els increments salarials que estan associats. Totes dues parts també han acordat de crear unes meses específiques que faran anàlisis retributives, comparatives i també propostes de millora. Aquestes propostes es duran a la taula d'harmonització, que si les accepta el departament les haurà d'assumir.
I encara en centres sanitaris, aquesta mitjanit la mascareta ha deixat de ser obligatòria en aquests espais, així ho ha decidit el Departament de Salut després de detectar una davallada important en els contagis de grip i de coronavirus.
Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos, com en persones amb símptomes compatibles amb malalties que entren en contacte amb persones vulnerables. També es recomana el seu ús, això, a les residències o centres sanitaris, si hi apareixen símptomes.
Tot plegat després que aquest dimarts s'hagi informat que han començat a baixar els casos de grip entre infants, també ha caigut per sota de 400 el nombre de persones ingressades als hospitals per Covid.
I és que, de fet, la tornada a les escoles va provocar un augment de casos la setmana passada, però ara les xifres ja comencen a reduir-se. Tampoc hi ha un increment de contagis de grip B entre infants. El nivell de transmissió també és moderat entre la població general, on el pic es va donar abans a principis del mes de gener. I pel que fa al coronavirus, en una setmana s'ha passat de més de mig miler d'ingressats a menys de 400. És la xifra més baixa dels últims dos mesos.
I atenció a aquesta notícia. Inspecció de Treball detecta irregularitats o fraus en una vintena de les empreses subcontractades per les obres del Camp Nou. Segons avança el periòdico, són gairebé la meitat de les companyies que la Generalitat ha detectat que han incomplert la normativa laboral. D'aquesta manera, l'executiu català ha acreditat els abusos que va destapar el rotatiu fa mesos.
Els treballadors fan jornades laborals de més de 10 hores al dia fins a 50 setmanals per feines que no superen els 1.000 euros al mes. Segons el diari, Inspecció de Treball ha detectat que les principals infraccions són pagaments de salaris per sota del conveni i també hores no declarades. Per això, Inspecció ha exigit a les companyies que paguin el que correspon als empleats.
I anem cap a Madrid. Des d'aquest dimarts i fins avui, el cardenal Joan Josep Omella participa en la seva última comissió permanent de la Conferència Episcopal, ja que per edat no podrà renovar el seu càrrec de president el proper mes de març. En aquesta reunió, els bisbes espanyols estudiaran el pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesial que presentarà el Servei de Coordinació i Assessorament de les Oficines per la Protecció de Menors. També repassarà el darrer informe actualitzat del servei anomenat per donar llum.
A més, els presidents de les comissions episcopals explicarà les seves activitats i projectes, i també hi haurà un temps per parlar sobre el sínode dels bisbes. Tot i que la Conferència Episcopal no ho diu oficialment, l'aplicació de la declaració fiducia supplicans que avala les benediccions de divorciats i parelles homosexuals serà present també en el debat d'aquesta comissió permanent dels bisbes espanyols.
I també us expliquem que després de 4 mesos consecutius a la baixa, els preus tornen a repuntar lleugerament aquest mes de gener, que es tancarà amb una inflació del 3,4%, 3 dècimes més que el desembre.
Aquesta pujada s'entén per l'encariment del preu de l'electricitat, que el gener d'ara fa un any era més barat. Per contra, els carburants han disminuït el seu cost al mes de gener. Pel que fa a la inflació subjacent, la que no té en compte ni aliments no elaborats ni preus de l'energia, continua baixant i queden al 3,6%, 2 dècimes menys que el mes passat.
Una pujada de preus que ha provocat que, tot i que el salari mitjà a Catalunya sigui d'uns 2.000 euros, els catalans segueixin perdent capacitat de gastar i estalviar. Segons un estudi de Deco, els treballadors catalans han perdut gairebé 400 euros de poder adquisitiu.
I això passa tot i que aquest salari mitjà de poc més de 2.000 euros és el quart més alt que es cobra tot l'Estat. Se situa per darrere de Madrid, Euskadi i Navarra. L'anàlisi de Deco també diu que aquesta xifra és rècord històric pel que fa a salari mitjà a Catalunya.
En plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Cornellà que estaria relacionat amb la mort d'una altra noia ahir a la matinada. La policia catalana va rebre un avís perquè s'estava cremant un cotxe al barri de Sant Ildefons. Quan va arribar al lloc dels agents, van trobar un cadàver al maleter. El cos presentava signes de violència.
La víctima tenia 29 anys i les gestions de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha permès relacionar-lo amb un conegut seu. Dues hores després, cap a les 7 del matí, els agents detenien el sospitós, que té 28 anys. La víctima i el detingut, com dèiem, es coneixien, i tot apunta que un conflicte personal hauria sigut el detonant d'aquest crim. De fet, quan els agents l'han anat a veure a casa seva, han comprovat que presentava diverses ferides i cops a la cara i al cos. Això ha fet lligar caps ràpidament als Mossos d'Esquadra i amb aquests indicis l'han detingut.
I d'altra banda, la policia ja ha detingut també el principal sospitós de matar la dona que va aparèixer morta dins d'un cotxe a Torroella de Montgrí.
L'home, parella de la víctima, era detingut a Flaçà, on els investigadors el capturaven aquest dimarts a 11:45. La policia va trobar el cos de la dona dins d'un cotxe que li havia deixat un amic mecànic, ja que el seu estava espatllat. Aquest dilluns, l'Ajuntament de la localitat va convocar un minut de silenci en el qual hi va assistir l'entorn de la víctima, que assegurava que el sospitós va demanar uns amics que el portessin en cotxe a una altra localitat.
No és la primera ni serà l'última notícia que us diguem sobre l'oli, i és que l'empresa Olis Bargalló ha denunciat que l'han robat 10.000 litres d'oli d'oliva del seu magatzem. La companyia denuncia que els fets van passar dilluns a la nit i que els lladres s'haurien emportat productes per valor de 70.000 euros.
Aquests lladres van anul·lar el sistema d'alarmes del magatzem i es van endur diversos palets, així com la caixa de l'establiment. Entre els productes que van robar hi ha garrafes d'oli d'oliva verge extra de 5 i 2 litres, garrafes d'oli d'oliva gustós, garrafes amb oli suau i amb ampolles de diverses varietats. L'empresa avisa que ara els lladres podrien intentar de col·locar el producte venent-lo en mercats ambulants o directament a bars o restaurants. Olis Bargalló ja va patir un robatori el passat mes d'abril, però en aquell cas només es van endur diners.
I finalment, en plena cultural, l'escriptora Imma Monsó ha guanyat aquest dimarts el 7è Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any amb La mestra i la bèstia.
El jurat del guardó ha reconegut una novel·la on Monsó narra la sortida al món d'una jove mestra en un poble del Pirineu a començaments dels 60. Sense ser autobiogràfica, l'escriptora planteja un volum que reuneix tots els seus dolors del passat, el de la més llunyana mort del seu pare com el de la més recent, la de la seva mare.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
39 minuts que passen de les 8, plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
El Barça juga avui contra l'Osasuna, el partit posposat de la 20a jornada de Lliga.
Partit que arriba després de la desfeta en l'anterior jornada contra el Villarreal, que va precipitar l'anunci de Xavi que a final de temporada deixaria el club. Ahir parlava precisament l'agarenc, va ser molt sincer en roda de premsa. Creu que l'anunci serà bo per la plantilla i que ho duraran tot fins al final.
Vull que aquests 4 mesos siguin els millors, que ens hi deixarem la pell. Jo el primer, però sobretot ells, que són els futbolistes i que han de fer un pas endavant.
Sobre els motius per marxar, no s'ha tallat. Xavi creu que faci el que faci, sempre se'l qüestionarà.
Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y por eso mi marcha, decidida antes de cuando empezó la temporada. Tengo esa sensación de que no me van a comprar nada.
Pep Guardiola, ara al Manchester City, empatitzava amb Xavi, creu que l'exigència que hi ha al Barça no es viu enlloc. El de Terrassa descarta tornar al Barça, això sí, perdó, descarta tornar al Barça si se li proposa, ja que... No, a veure, anem a dir-ho bé, està malament el guió. Vaig explicar-ho bé. Ja n'hi ha prou de guions. No descarta tornar al Barça perquè diu que és un home de club. Aquesta és la notícia.
Val.
Fins aquí.
Val. Xavi que diu que la pressió i l'exigència que hi havia al Barça no l'ha viscut enlloc, eh? La meva pregunta és què esperava.
Un Barça que enfronta aquest partit amb baixes de pes, però...
Sí, a Finlàndia, Alejandro Valde ha estat operat en la jornada d'ahir amb èxit de la seva lesió al tendó isquiotibial, lesió que es va fer al partit de Copa contra l'Atlètic, està caut tota la temporada. D'altra banda, Joao és baixa d'última hora pel partit d'avui contra Osasuna, pateix un esguinç al lateral extern del turmell dret. I no tot som a les notícies, però Ter Stegen entrenava en solitari ahir, ho feia un bon nivell, s'espera que pugui tornar per als vuitens de final de la Champions, també s'exercitava Íñigo Martínez. Per cert, que a les portes del final del mercat de fitxatges, el club ha donat fitxa del primer equip a Fermín, que ara en endavant jugarà amb el dorsal 16, ho valorava així a les xarxes del club.
Siempre lo soñé, pero nunca llegué a imaginarme un momento y la verdad estoy muy feliz por mí y por mi familia y nada, ara seguir trabajando y ya por más.
¿Qué se ha fet, meditació?
Sí, no? Un cert punt de música d'espa. El mercat de fitxatges enguany acaba un dia més tard, la mitjanit del 2 de febrer.
Un mercat, per cert, que podria tenir un nom propi, Lucas Bergvall.
Sí, davanter suec de 17 anys que ahir va ser a Barcelona per ultimar l'arribada al Club Laurana, va dinar a la ciutat Comdal amb el seu agent i Deco i les negociacions estan molt avançades, però segons l'esport, la sortida de Xavi l'hauria descol·locat i voldria saber si el proper entrenador li donarà continuïtat abans de donar l'okay definitiu. El club pagaria 7 milions per la seva incorporació, més 3 de variables. Actualment milita a les files del Djurgården de la Lliga Sueca i és una de les promeses de la competició.
I parlem també de l'Espanyol, que perd una peça important en l'intent de tornar a primera. Tal com ha informat el club, Edu Expósito entrarà entre 8 i 9 mesos de baixa després d'haver estat operat amb èxit del genoll dret, perdent-se el que resta de temporada.
Si el migcampista de blanc i blau es va trencar el lligament encreuat anterior en els primers minuts del compromís del passat diumenge a Elda, la derrota que ha acabat de posar en el punt de mira el tècnic Luis Miguel Ramis i el director esportiu Fran Garagarza, Keidi Baré, Grajera i Pol Lozano són els noms cridats a repartir-se els minuts que no podrà disputar el jugador de Cubelles.
I l'exjugador del Celta Hugo Mayo serà jutjat per un delicte d'abús sexual a la persona que exercia de mascota de l'Espanyol.
Els fets els destapa el diari AS, van tenir lloc al passamans del partit que va enfrontar els dos equips l'abril de 2019 a Cornellà al Prat i que va acabar amb empat a 1. Les fotografies aportades pel mitjà mostren com un cop saludats als rivals, Mayo, com a capità de l'equip, saluda i dona la mà al Perico abans de cometre l'abús a la Perica. Segons recull la denúncia, Mayo es va aturar davant seu i va introduir les mans sota la disfressa fent-li tocaments als pits. Tant l'advocada de la presumpta víctima com la fiscalia sol·liciten pel futbolista 24 mesos de multa i una quantitat econòmica diària d'acord amb el patrimoni de l'acusat.
I el Barça femení juga avui contra el Benfica en jornada de Champions amb la intenció de tancar el grup com a líders i en ple de victòries.
El partit d'anada, les blaugranes ja van golejar les seves rivals per 5-0. Aquesta nit intentaran repetir la gesta en roda de premsa. Giraldez ha dit que l'equip ha de tornar a donar la seva millor versió, un partit que creu que serà una prova idònia per seguir preparant els reptes de final de temporada. El maig de la sisena jornada de la fase de grups té una baixa última hora i important, a més, perquè és Irene Paredes, té un virus respiratori que li impedirà ser a Lisboa. Giraldez ha respost així quan li han preguntat sobre la possibilitat de ser l'entrenador del Barça però masculí.
La decisió que vaig prendre fa un parell de mesos és la que vaig prendre en aquell moment. Són hipòtesis que no em plantejo de cap manera. Per tant, el que faré és centrar-me només a la part que em queda, la part que em toca, que és com puc ajudar les jugadores per aconseguir el major número de títols possible, i a nivell personal és una cosa que no em plantejo.
Giraldez s'autodescarta de la banqueta masculina, com ja va fer el míster de l'Arsenal, Mikel Arteta.
I en bàsquet, la penya reaccionatària acaba caient 85-91 contra l'Apoel de Tel Aviv en jornada de l'Eurocup.
Sí, disculpa'm, el partit pels catalans que encadenen la segona derrota a la competició després de caure també la setmana passada contra el líder del grup, el París, els de Carles Durant, es veien superats pels israelians durant pràcticament tot el partit per les moltes pilotes perdudes al descans. La Boel ja anava més 15 a l'últim quart, però la penya intentava reaccionar i a 40 segons pel final ja només guanyava de 5 punts, però la remuntada del Joventut no fructiferava. Tot i la derrota, els badalonins conserven la quarta posició i veuen reafirmat el bon estat d'Andrés Feliz, que acabava el partit amb 19 punts.
I atenció, perquè Marc Gasol podria anunciar avui el seu comiat definitiu de les pistes. L'actual president i jugador del bàsquet Girona compareixerà avui a les 6 de la tarda al cinema Texas de Barcelona.
Si es confirmés la notícia, Gasol tancaria una carrera que va començar al júnior del Barça, d'on va passar el primer equip, on el seu entrenador llavors, Dusko Ivanovic, no va confiar en ell. Va fitxar pel Girona, on va guanyar un títol europeu. Posteriorment va fer el gran salt cap a l'NBA, on va jugar-hi 11 temporades als Memphis Grizzlies, va ser All-Star i millor defensa de la Lliga l'any 2013. A continuació, fitxava per Toronto, on va guanyar l'únic títol de la franquícia amb una actuació destacada.
I Ricky Rubio ha tornat a jugar a bàsquet més de mig any després.
Ho ha fet entrenant a les ordres de Roger Grimau al Palau Blaugrana. Rubio torna a sentir-se jugador de bàsquet després d'aturar la seva carrera esportiva a l'estiu per cuidar la salut mental. Això sí, ni club ni jugador, de moment, volen parlar de terminis. Parla Grimau.
No hemos hablado de ninguna vuelta. Lo único que se ha hablado hasta el día de hoy es la posibilidad de ofrecer nuestras instalaciones y el equipo para que él siga con este proceso de recuperación y nada más. Ni se ha hablado de posibles, ni futuros, ni nada.
Entrenador del Barça admet que el nivell físic de Rubio és molt bo per ser el primer entrenament.
I també us expliquem els ensurts que hi ha hagut als entrenaments de pretemporada de Superbikes.
Sí, perquè Franco Morbidelli va patir ahir una caiguda important a la jornada a Portimao i els germans Márquez van haver d'assistir-lo. En un comunicat a les xarxes, el seu equip, el Pramac Racing, ha confirmat que va ser traslladat a l'Hospital de Faro per raons de seguretat, però que no pateix res greu. Marc Márquez i Àlex Márquez rodaven ahir amb motos de carrer després de provar la nova Gresini d'aquesta temporada.
I finalment, en tenis, Paula Badosa buscarà el bitllet per quarts de final del torneig 250 de Tailàndia contra la russa Diana Schneider.
Sí, la catalana s'enfronta a 2:15 a la número 108 del rànquing mundial, a la que ja va derrotar l'any passat al torneig de Charleston. Badosa arriba amb bones sensacions, lliure de lesions després dels seus dos triomfs a l'Open d'Austràlia. Nada Bagur espera fer una bona actuació i poder aspirar al títol després que la primera cap de sèrie del torneig, la polonesa Linette, 24 en el rànquing, fos eliminada precisament per la seva rival d'avui.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
46 minuts que passen de les 8 del matí, que ara ve.
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
No, abans de començar,
va, sisplau, sí.
Us he de dir que estic molt contenta, val, de tornar a tenir a Júlia Julbe aquí,
ara.
Gràcies, entre nosaltres.
Absolutament.
I amb una cara normal. Això
sí. Prou. Clar.
Que ets best.
No, perquè faré que baixin xarxes a fer-me una foto.
Sisplau.
Els oients pobres estaran...
De frente i de perfil, senyors.
No, deia això, que estic molt contenta i també de recuperar, entre cometes i en el bon sentit de la paraula, aquesta secció.
Sí, sí, sí.
No sé si en sabré, eh? Un aplaudiment, sisplau.
Bravo.
Es mereix un aplaudiment.
Aquí, exactament, estem aplaudint.
A la Júlia, home.
A la Júlia, que ha tornat. Clar.
Bueno, i també a tu, Rafa.
A mi també, gràcies. Gràcies.
Llavors, va, dit això, anem al tema, anem a la primera notícia i ens posem seriosos. Des dels serveis informatius d'aquesta casa ens han anat explicant la preocupant situació de sequera en la que ens trobem, val? Una situació que, com bé sabreu, ha portat el govern al nivell més extrem, jo crec, que és aplicar una sèrie de mesures per restringir l'ús de l'aigua. Unes mesures que, ens ho deia la Júlia, s'apliquen demà, no? Si tot va bé, demà entrem en aquesta fase. Demà 1 de febrer, també us dic. Nou mes, nova vida, podríem dir.
Per fi, perquè el gener s'ha fet a terra. A mi sembla
no, és el
gener costerut.
No? Això, gener costerut, sí, sí.
La cuesta de enero.
Jo no sabia que tot l'any era el gener.
Tal qual.
També, també és veritat.
Llavors, segur que sabreu que entre aquesta llista de restriccions ens hi trobem la prohibició total d'omplir piscines, tant públiques com privades. Una restricció que, atenció, perquè ja ha portat a molts i moltes a pensar en una alternativa per poder-se banyar quan vingui el bon temps. Perquè, clar, què hem de fer? No banyar-nos mai més.
Clar.
Ens hem de reinventar.
Amb la calor que vindrà, veuràs tu.
Uf, i tant que sí. Llavors, entenc que voleu saber quina és aquesta alternativa.
Sisplau.
Sí. Teniu alguna idea? Així per fer una mica de debat, tertúlia?
Jo estava pensant en Cleopatra, no utilitzava llet de burra.
Llet de burra, usava, sí. Això es diu, vaja.
O Coca-Cola.
Ui, t'imagines?
A la Júlia li agradaria una piscina de Coca-Cola.
Ui, sí.
Amb gas.
A tu de cacaulat, eh?
A mi de cacaulat, també.
I de Coca-Cola, també.
I de Coca-Cola, també. No tinc manies. Va. I d'Aquarius, si vols.
Ui, que bona, una piscina d'Aquarius.
Però tot, sense sucre.
No, va, que estem a un tema sèrio, val? Aquesta alternativa passa per omplir les piscines amb aigua de mar. No sé què us sembla, això.
Aigua de mar.
Doncs aigua de mar.
Escolta'm.
Doncs l'aigua salada és més bona que el clor.
Sí.
I diuen exacte que cura molts mals.
Sí,
diuen, fet, no sé si és
per la pell és millor.
De fet, jo m'he banyat en piscines d'aquestes que tenen sal.
Què tal l'experiència?
Bé,
molt
normal,
bé.
Sí.
Que flotes, no?
A mi m'agrada
una mica més, sí.
Les piscines d'aigua salada són més bones.
Bé, doncs us he de dir que aquesta és una alternativa que està triomfant bastant, perquè segons hem pogut llegir, a hores d'ara ja hi ha particulars, comunitats i fins i tot negocis com hotels que ho estan fent, eh? És a dir, s'està posant en pràctica.
A dia d'avui ja s'està fent,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, s'està fent. Llavors, explicar-vos que en aquest cas qui ha fet famosa aquesta alternativa ha estat una empresa que es diu Aquamarina Costa Brava, no sé si us sona.
Aquamarina Costa
Brava. A la Júlia sí, li cau més a prop. Llavors, és una empresa que explica que ja fa dies que ha començat a omplir piscines amb aigua captada directament des d'un vaixell del litoral de l'Empordà per distribuir-la, val? Llavors, per si us ho esteu preguntant, el modus operandi és molt senzill. Bàsicament, aquesta empresa disposa d'un vaixell que el que fa és transportar aigua directament del mar, és a dir, aquí no hi ha truc, directament del mar, i ho fan cisternes de 24.000 litres directament cap a les piscines. És, realment no és tan senzill, però explicat sembla molt senzill,
sí,
no?
Sí, sí.
Llavors, dir-vos també, per si tenim algun oient interessat, que podria ser, que una vegada arriba l'aigua del mar no cal tractar-la i que, per tant, es pot abocar directament a les piscines. Val? Això sí, hi ha un però, i és que tots els clients que vulguin apostar per aquesta alternativa, el que sí que han de tenir és un motor instal·lat a la pròpia piscina d'aigua salada, si no és impossible.
Val.
M'explico, eh?
Un motor.
Sí, el típic motor de la piscina de clor.
Exacte.
Doncs suposo que serà una miqueta diferent en cas de sal.
Si tu tens aquest motor, et poden transportar l'aigua directament del mar. Si no, no.
Però
bé, no sé, és l'únic requisit.
Imagino que la netejaran una mica, no? La porten amb els plàstics.
És que el propi motor ja s'encarrega de fer-ho.
Ja ho fa.
Llavors, no sé què us sembla, però aquesta alternativa, us ho deia abans, s'està posant molt de moda, tant de moda que, segons diuen des de l'empresa, cada dia omplen entre 2 i 3 piscines. Per tant, poc a poc estan començant. Sí, i la llista d'espera de peticions no para de créixer. Per tant, no sé si teniu piscina vosaltres a casa vostra o no,
no,
o si sou propietaris d'un gimnàs, però potser és una alternativa a la que haureu de recórrer.
Jo tinc una palangana.
Bé.
Sí, sí.
En aquest cas no cal que contractis llavors els serveis. Pots anar directament al mar i agafar l'aigua.
No és una palangana de 24.000 litres.
Clar, ja imagino.
Com a molt, 10 o 12.
No sé, penso que és temps de reinventar-se, perquè la situació la que és la que és. Si no plou, no hi ha volta enrere, per tant, ens reinventem.
Però, escolta,
no sé,
és un negoci, eh?
I tant que ho és.
Si tothom ho vol i tens un vaixell disponible...
Ja veuràs, ja.
Vinga, Rafa. Reinventa.
Fem alguna cosa? Vols ser la meva sòcia?
O tu o no soci?
Home, i jo què? Que us he donat l'idea?
A tu també, els tres.
Jo porto la comunicació, si voleu.
Pots fer el naming és fàcil, perquè és Garrafa de mar.
Ah, no! És brutal.
És una broma que no feien des de primària, crec.
Doncs mira,
hem recuperat. És que el nivell és el mateix.
Escolteu, va.
Està bé, però el que dèiem, la situació és molt preocupant, alerta amb el consum de l'aigua i no sigueu com aquell veí d'Esponellà, el Pla de l'Estany.
Això t'anava a dir.
Una barbaritat de...
Sí.
Seguim... El consum equivalent a 30 famílies.
Sí, sí. Molt bèstia.
És una barbaritat.
Seguim investigant qui és aquest veí.
Sisplau.
Des de la meva família m'estan ajudant.
No ho saps.
Sisplau, no. Necessitem parlar amb ell.
No, però de veritat, sisplau, limitem el consum d'aigua.
Més cosetes, va, Núria.
Va, si canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també us vull explicar quines són les 5 feines, atenció, més ben pagades sense la necessitat d'estudiar una carrera.
Ah. El que voldries tenir, només vull veure
bitllets de 100. La reina.
Ara ens demanarà acidès.
Sí. Va, juguem una miqueta que ho he trobat molt i molt a faltar. Quines creieu que poden ser aquestes feines?
Les més ben pagades,
sense
eh?
Sense estudiar...
Sense estudiar una carrera, una atenció, carrera.
És a dir, amb un ofici. Ostres, no tinc ni idea.
Mira, n'hi ha 5, eh? Teniu probabilitats d'encertar-ne alguna.
Presentar a televisió.
No! Oh, perquè... Bueno, perquè hi ha molt intrusisme. Sí. Tens raó.
Ara, no, jo us quedeu amb lo del sou o per lo de la carrera.
Però ni un FP, per exemple. Perquè, per exemple, el sector...
Una carrera. O sigui, alguna formació es pot fer, evidentment, per especialitzar-se, però carrera...
de la construcció, per exemple.
Val.
Carrera, entenc, universitària.
Molts diners.
La construcció.
Aneu molt malament, eh?
No, jo diria, el primer que m'ha vingut al cap és joier.
Però vols dir, com guanyen molts diners?
Joier.
Hi ha un tipus de feina que últimament va molt buscat perquè no s'està estudiant els lampistes i tota aquesta
sí.
gent.
No aneu tan allà. Segle XXI, 2024.
Ah, coses...
Enginyer informàtic.
Coses
d'informàtic. Community manager.
Coses d'informàtica. Ah,
però això ho és... Bueno, tu estudies.
Enginyer informàtic es necessita una carrera, eh?
YouTuber, TikToker...
Val, Rafa Sanahuja, molt bé.
Ah, és influencer.
YouTube, saps que hi ha una carrera d'influencers, ara?
No,
sí, màster, crec.
No,
sí. En fi, en Rafa no va mal encaminat, perquè la feina número 1, la que lidera aquest rànquing, és la de streamer. En català, és aquella persona que es dedica a transmetre contingut en temps real a través de les plataformes de streaming, com Twitch, YouTube i aquestes coses. Llavors, aquesta feina és la que més diners dona, sense la necessitat d'estudiar una carrera. De fet, segons hem pogut llegir, una persona que s'hi dedica i, evidentment, ho sap fer i té gràcia, perquè no ho pot fer tothom, això,
no, clar.
Pot arribar a cobrar, atenció, fins a 36.000 euros l'any.
Mare de Déu, senyor.
Sense estudiar una carrera. Dedicant-hi parcialment.
Està molt bé.
I encara us diré més. Clar, ja, què vols? 36 milions?
No, que està bé. Com a base,
i encara està millor si tributa en Espanya.
Mira, i et dic una cosa. Us diré més. A plataformes com Twitch, que s'estan posant molt i molt de moda, mira, des de Ràdio Estel ens podríem fer Twitch, pots arribar a guanyar 3.000 euros per cada 1.000 subscriptors.
Com? Quan?
Val, arribar als 1.000 subscriptors és complicat, però si vas acumulant i et vas fent viral, 3.000 euros per cada 1.000 subscriptors.
Perdoneu,
són paraules majors.
Ara.
Per tant, ja ho sabeu, en Pol Corredoira fa cara streamer.
Sí.
Ja ho ets una mica, no?
Sí. Jo ho he estat. T'has posat
les mans al cap i fas TikToks a Ràdio Estel. Et vaig veure.
També, és veritat.
Ara m'ho veig... Twitch no, però m'ho veig TikTok a Ràdio Estel.
Sí.
Una gran notícia.
Ens va arribar a tot el circuit de Madrid, a Fórmula 1.
Vaig estar tot el dia fent un monogràfic.
Exacte. Llavors, el que dèiem, és una feina que s'ha de tenir gràcia. No tothom crec que pot ser streamer, però si creieu que s'us pot donar bé, doncs ja ho sabeu. Llavors, feina número 2, fotògraf.
A mirar.
Fotògraf.
Sí. Sí. En aquest cas, les dades demostren que de mitjana un fotògraf a l'Estat guanya uns 34.000 euros a l'any. A més, aquesta és una de les professions més autodidactes que existeixen. Sí que és veritat que hi ha moltes escoles i ofertes formatives, que abans preguntàveu, però algun curset es pot fer, sí, evidentment, però pràcticament no existeix cap estudi en concret per a aquells que estimen les càmeres. Per tant, si l'Andreu González, per exemple, és molt amant de les fotografies, doncs escolta'm, té una segona oportunitat a la vida i pot dedicar-se a això, no cobren malament.
Sí.
Però també és un sector, d'altra banda, és que jo tinc amics fotògrafs, és bastant precari. O sigui, crec que també és com tot, no? El món de la comunicació, hi ha gent que cobra moltíssims diners,
és un món
també molt precari.
Solen ser freelance.
Sí, jo els que conec són freelance i han de treballar moltes hores per tenir un sou.
Hi ha moltes vessants també en la fotografia.
Yeah.
És a dir, el que fa batejos i comunions pateix una mica, jo crec, però si arribes a un cert, no? Un cert cercle, nivell, pot ser.
Mira, ahir sortia una notícia que els Reis d'Espanya han contractat la fotògrafa més cara de tot el món per fer la foto oficial.
Ah, pensava que era la foto la foto del DNI.
No. Llavors, feina número 3, que em queda un poc temps, representant de vendes. Aquest, no sé si ho sabíeu, però és un dels mons en què menys estudis es necessiten tenir.
És com streamer, més o menys.
Sí que és cert que hi ha carreres universitàries, però no és primordial per dedicar-s'hi. És a dir, no necessites el requisit de la carrera, com és en el cas de la ràdio, per exemple. Llavors, el que sí que s'ha de tenir és un talent innat per convèncer i saber vendre. Això no se li dona bé a tothom, no, és una realitat. No, no.
Això és un talent.
I atenció, perquè en aquest cas, segons hem pogut llegir, el salari mitjà d'aquest perfil és de 33.000 euros l'any.
Bé, val? Representant de vendes és comercial? Entendríem
sí.
El
Tecnocassa, Tecnocassa, Tecnocassa?
Sí, val. Per l'estil, per l'estil.
Home, els comercials tenen bona fama.
Sí, els comercials hi són bons.
Però és el que,
sí.
És el que diem, s'ha de tenir molta làbia.
Yeah. Sí. O sigui, a mi I molts clients, i anys, i experiències... Sí.
Arnau París.
Arnau París.
Arnau París, exacte. I els seus trucs de Guàrdia Civil.
I els seus trucs
exacte.
De Guàrdia Civil.
Sí, sí. Llavors, feina número 4, per anar acabant, assistent executiu. Val? En aquest cas, la mitjana del sou d'un assistent executiu és també de 33.000 euros, com la del representant de vendes, i les tasques més habituals que han de fer, a mi m'agrada molt, són organitzar reunions, revisar documents, preparar viatges, fer actes, planificar esdeveniments, gestionar calendaris...
És el teu, Núria.
És el meu.
És la meva assistent executiva.
Sí, sí, però sense el mateix sou.
No li pagues bé.
Llavors, em deia que un altre punt positiu és que en aquests llocs de feina a vegades no es demanen ni tan sols estudis bàsics.
Ostres.
Un positiu, vull dir-vos, que si tenim algun oient que no ha tingut la sort en aquell moment, oportunitat d'estudiar una carrera, doncs escolta'm, sempre pot recórrer...
Això està xulo,
Sí, sí. S'ha de ser organitzat, si no, no t'hi dediques.
I depèn del cap que tinguis, perquè si tens un cap una mica, saps... Pesat,
sí. Llavors, feina número 5 per acabar, programador. Sabeu que a dia d'avui programar és sinònim de tenir feina. Saber programar és sinònim de tenir feina. Precisament per això aquesta feina es troba a la posició més baixa del rànquing, que en aquest cas el sou d'un programador és d'uns 28.000 euros l'any. Però és el que diem des de l'inici, sense la necessitat d'haver cursat una carrera de 4 o 5 anys per fer-ho. No sé què us sembla, si us ha sorprès, si no, si deixeu el periodisme per dedicar-vos a alguna cosa d'aquestes...
No, això no ho farem, però a mi no m'ha sorprès. Crec que té sentit tot el que has explicat.
Sí,
jo fa anys que crec, però... I de seguida anem a la musiqueta, però jo fa anys que crec, equivocadament, segurament, que el món de l'streamer, que és aquell que... Quan algú peta tant de cop,
que
ha de petar la
bombolla.
Sí, ha de petar la bombolla.
Tot el que puja
baixa. No té pinta.
Veurem.
No sé, jo admiro la feina dels streamers, dels influencers, perquè realment gestionar les crítiques...
Hi ha molta feina de contingut darrere,
Sí. I tant.
Que a vegades ens en fotem molt gratuïtament.
Sí. Són hores i hores i hores de dedicació,
Sí, absolutament.
Sí. Mira, ahir vaig penjar el meu primer TikTok. Ai. I vaig tardar tota la tarda. Mira. I mira,